Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Jo quan era petit, per Sant Josep feia festa.
Vostè va ser petit alguna
vegada? Perquè era festa, no?
Sí.
Sant Josep, quan jo era petit, fa molts anys era festa.
Però llavors no era Sant Josep com vostè. Quan era festa no era Sant Josep com vostè, algú que va dir. Era Sant José Obrero.
Això, Sant José Obrero. Era el sant del pare. I feien festa a casa. Llavors, el dia que van decidir que ja no seria festa, el pare va dir, doncs el dia del meu sant a casa meva es fa festa igual. I vam continuar fent festa. I teníem l'impremta, però feien festa igual. Per tant, per mi Sant Josep és un dia que és festa.
No, i aquest any ho serà, eh?
Ho serà, perquè és el dissabte.
De fet, els dissabtes són laborables.
Ho serà o ho ha estat.
Exacte, depèn quan ens escoltin. Però, clar, hem de tenir en compte que aquest programa es penjarà el divendres 18 de març, eh? Que ja serà l'edició 2100 de l'era internàutica que diu vostè.
No, de l'era internàutica és la
311. Serà el 311, però en el total dels còmputs de tots els festes que es fan dies, desfan...
Sí, 2100.
És el 2100, 2100, que no és poca cosa, eh?
No, i ara està molt bé. Però potser que anéssim tirant, no? O què?
Ai, que estem en antena, ja.
Sí, senyor.
Ai, jo pensava que no.
Va, calla. Esclar que estem en antena, esclar que estem fent aquest ja programa que deia el senyor Amadeu, número 311 de l'època internàutica, perquè som la gent del Festa Festa i sempre xerrem una miqueta, llavors posem la sintonia aquesta tan xula del com es diu això? Ai, com es diu ara, que no me'n recordo ara? Sí, exacte.
Aquí al ball.
Això es diu
de l'Orquestina Galana.
La Font Fox, em sembla que es diu això.
És l'Orquestina Galana,
sí.
No?
La Font Fox és una altra. No, és una altra. Ai,
el Fox de la Toia, potser?
El de la Toia,
com es nota que vostè
molt.
No seguia la Galana com jo.
No, vostè sí que
no
jo
seguia. Sí, jo hi anava darrere de bolos. Ells anaven fent bolos i jo anava darrere, a ballar.
A darrere, a veure què picava. Escolti una cosa.
No, a ballar.
A ballar. Que és aquesta música tan agradable del Marcel Casillas que ens dona pas sempre els primers comentaris. Nosaltres, uns a vegades més afortunats, altres vegades poder no tant, però nosaltres hi anem.
Moltes no tant.
Posem la voluntat que... I amb aquesta idea una mica de reciclatge que hi ha cultural avui en dia, no sé si és o no, però jo he trobat que s'és que hi ha aquesta frase.
La cultura del reaprofitament.
Exactament. Doncs jo he reaprofitat una columna que vaig fer l'any 2011. Miri què li dic. Què li sembla?
Ara vaig fer un comentari amb aventura.
No, però és que és veritat, el que vaig dir-ho, ho vaig dir-ho i ho segueixo pensant exactament igual tal com ho vaig dir.
Això, Ventura només se li permet fer a les grans estrelles de ràdio com el Jordi Basté.
Com el Basté i com...
L'altre dia va fer, fa uns dies, va fer també un davantal.
Sí.
I quan va acabar dient, quina rocata, i el tio acaba dient, vaig fer fa 6 anys i mireu quina vigència.
Doncs jo, com si fes el Basté, igual és...
No, vostè, millor,
Hi ha coses que fa el Basté que jo no les faré, però és igual. Va, anem per la columna, es diu Setmanes Santes.
Festa, festa.
La columna.
Quan em poso davant del Word en blanc amb la intenció d'escriure una columna com la que segueix, penso, Jesús, ja tens una edat, xaval. Això que vols explicar, per molts dels que et sentin o llegeixin, serà una batalleta. Els semblarà un cuento xino, ciència-ficció retrògrada. Malgrat tot, m'hi poso. I és que avui us volia parlar de la imminent arribada de la Setmana Santa. A partir del divendres i durant uns 10 dies, la societat es transformarà. Obrirem un període essencialment d'oci en el que tothom, o quasi tothom, es prepara per gaudir d'unes minivacances per a la relaxació, per fer turisme o, senzillament, per a la disbauxa, després dels primers mesos de l'any plens de tràfics i preocupacions. I no és que no ens sembli bé, ens sembla òptim. Fins i tot el Festa Festa farà en les dues properes setmanes uns programes més relaxats, plens de música i amb reposicions d'alguna secció. Nosaltres també farem una mica de vacances. Però la memòria i els records no perdonen i no puc evitar comparar aquesta Setmana Santa que tenim aquí mateix, per exemple, amb les Setmanes Santes dels anys 70. És un record sa, agradós, complaent. No el provoquen ni l'enyor ni la nostàlgia. Simplement recordo. Gaudeixo del record. I recordo una religiositat exagerada i hipòcrita. Recordo els diumenges de rams multitudinaris amb els palmons farcits fins on arribava l'economia familiar de figuretes, rosquilles i rosaris que difícilment arribaven a casa una vegada acabada la benedicció. Recordo les palmes i els palmons penjats als balcons. Recordo les processons i el peix a tots els àpats. Recordo els avorrits i inacabables dijous i divendres sants, perquè aleshores el dijous també ho era de sant, i el dissabte era de glòria, i el diumenge de resurrecció. Recordo que a la ràdio només feien música sacra i que a la tele s'hi programaven un any sí i l'altre també pel·lícules de les de romans. Ben-Hur no fallava quasi mai i a més gaudíem, i no ho dic amb sornegueria, de grans títols com La túnica sagrada, Rei de reyes, Los diez mandamientos, Quo vadis, i una que es repetia també sovint de producció, diguem-ne, pròpia, l'inefable Marcelino Panivino. Recordo l'expectació que va provocar a finals dels 70, ja mort el dictador, la programació per primera vegada de Televisió Espanyola, la única que hi havia aleshores, de l'Evangeli segons Sant Mateu de Pierpaolo Pasolini. Recordo que a partir del dijous, i especialment el dijous i el divendres, tot estava tancat. Bars, discoteques, sales de festes... Tot ha canviat. Només una cosa estava entre cometes oberta aleshores i ho continua estant ara, la cultura popular. Més enllà de la religió i del fanatisme, les manifestacions de cultura popular han seguit presents per la voluntat, el coratge i la dedicació dels seus conservadors i activistes, sense més modificacions que les inherents a l'evolució de la vida. On podrà dir «la Setmana Santa ja és cultura popular»? Particularment no hi estic d'acord, no pas en el seu conjunt. Potser algun dia ho arribarà a ser, ho reconeixereu de seguida. Serà aquell dia en el que els que se'n diuen practicants la respectin com a tal.
Molt bé, senyor Ventura, ja ho diu la dita, el millor residu és aquell que no genera. I, goiti, nosaltres reciclem, reaprofitem. Escolta, fantàstic, eh?
Semblava... Però què li ha semblat? Que... Se'n recorda? Vostè no se'n pot recordar perquè vostè...
Jo era molt jove.
No, tan jove que no hi era gairebé.
No, sí que hi era.
Sí que hi era, sí.
Home, jo recordo, aquestes coses.
Sí, home, jo recordo especialment a Blanes, que estava jo passant la Setmana Santa a casa del meu amic Jordi Molina i que la Setmana Santa que van reposar el Pierpaolo Pasolini.
Jo recordo de les Setmanes Santes...
No que van reposar, que van estrenar, perquè no sabia més mai. Clar, o sigui...
Jo recordo especialment anar a visitar monuments.
Això sí, clar, també,
eh? No, ara no, també aniria.
També, també, i buscant una discoteca oberta. Bueno, va, escolti, no, vostè...
Jo ja no, això, ja no, ni això.
Eh?
Ara, ara tampoc, ara tampoc. Ja també se m'ha passat l'arròs.
Ara escoltarem una sardana del mestre Agustí Burgunyó, que ens agrada molt programar per aquestes dades, perquè mirat, i fa molts anys que no la programem, per tant, estem amb tot el dret. És la sardana del Ram, no. Una composició del 1954 que ens interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya i que va ser enregistrada l'any 2000. Agustí Burgunyó.
Thank you.
La sardana del Ram, una composició d'Agustí Burgunyó que realitzada el 1954 i que va enregistrar la Cobla de Cambra de Catalunya l'any 2000.
I ara continuem amb el programa i ara ve l'entrevista que ha preparat el senyor Carbó, que ha fet el senyor Salvador Palomar, perquè han guanyat la gent de Carrutxa de Reus aquest Premi Nacional de Cultura. Nosaltres estem molt contents, els felicitem i els hem fet aquesta entrevista. Endavant.
El passat dilluns 14 de març es va fer públic els Premis Nacionals de Cultura. Sí, home, ja sabeu, aquells que otorga cada any el CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. I en vam estar molt contents, però no molt, moltíssim, perquè entre els guardonats la cultura popular hi sortia molt i molt i ben parada, amb un premi molt i molt merescut, perquè no era un altre que el Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria, Carrutxa, una entitat reusenca. I hem trucat al Salvador Palomar, que és el coordinador de recerca, per felicitar-lo i perquè ens expliqui una mica què és Carrutxa. Salvador Palomar, bon dia.
Bon dia.
Bé, diem bon dia perquè com que bàsicament emetem per internet mai sabem a quina hora sortim. També podria ser bona nit, però això dependrà de qui ens escolta. Escolta'm, d'entrada, des del Festa Festa el que volem és felicitar-vos molt, molt i molt per un premi tan i tan merescut.
Molt bé, doncs gràcies. Sí.
Escolta'm, per la gent que s'incorpora, que no us coneix, què és Carrutxa?
A veure, Carrutxa és una associació cultural que va néixer el 1980 com un col·lectiu de treball, com un col·lectiu bàsicament d'afinitat, de gent que ens interessava el tema de la cultura popular, tant de la teoria com la pràctica, i que ha anat, doncs, evidentment, consolidant-se com un centre de documentació especialitzat.
Uh-huh. I ara, actualment, vosaltres teniu un àmbit territorial molt concret, o encara, ja sé que de vegades actueu en àmbits molt amplis, però vosaltres teniu un àmbit territorial molt concret, oi, de recerca?
Sí, a veure, nosaltres hem treballat, sobretot, a les comarques del Baix Camp i el Priorat. Aquest és el nostre àmbit geogràfic que ens és més proper, amb el qual hi ha molta vinculació i amb el qual hem pogut fer molts treballs en profunditat, sobretot a nivell de recollir la memòria de les persones, la folclore, la tradició oral. Portem molts anys fent treball de camp en aquesta zona. El que passa és que, evidentment, això ha embarcat en el conjunt de la cultura del país i, per tant, ens hem mogut per tots els països catalans a nivell de recerques concretes, col·laborant amb altres entitats o quan les característiques d'una determinada investigació ho exigien. Vull dir que, d'alguna manera, hi ha un àmbit més proper i més intens i, a partir d'aquí, una projecció cap al conjunt del país.
Des dels anys 80 que veu iniciar la vostra activitat, segur que heu desenvolupat molts i molts projectes. De tots els projectes que heu desenvolupat, que heu fet recerca, que heu fet exposicions, que heu fet llibres, que heu col·laborat amb 10.000 històries, quines destacaries tu com aquelles que són allò que defineix Carrutxa? Aquests són els grans treballs que heu fet.
Bé, en un primer moment vam recollir moltíssim material de tradició oral, sobretot de festes i de cançoner i del que en podíem dir literatura popular, perquè, a més, si ens posem a això fa 30, quasi 40 anys, hi havia una generació de gent gran que d'alguna manera havia practicat, havia experimentat, havia viscut tota una sèrie de pràctiques culturals que després van anar desapareixent. I durant aquells primers anys de l'entitat, aquesta recerca de camp va ser molt important. Després hem treballat temes en profunditat, des de fer coses d'arquitectura popular, hem treballat moltíssim el tema de la festa, amb totes les seves vessants, des de festes d'hivern, Sant Antoni, Carnaval, a tot el que són les manifestacions festives de folclore, de festa major. Hem treballat molt el tema del foc a la festa, i de fet en aquests moments és una de les línies que continua, jo diria que més present en la nostra activitat, tant la pirotècnia i les manifestacions de com diables, com bestiari de foc, com el foc de combustió, fogueres, falles. És a dir, penso que hem anat tocant molts aspectes i d'alguna manera alguns que van ser importants en un primer moment, després hem estat anys que potser no hi hem incidit tant, però ara, per exemple, tots aquests temes de cançoner que treballàvem a la dècada dels 80 i dels 90 del segle passat estan absolutament d'actualitat amb tota aquesta revifalla que hi ha hagut doncs, de la cançó improvisada, de la cosa, no? Per tant, d'alguna manera anem retornant sobre totes aquestes línies de treball. I, per altra banda, hem treballat molt sobre la memòria històrica en el sentit més ampli, memòria de fets significatius. Evidentment, la Guerra Civil ens ha sortit moltíssimes vegades a les nostres entrevistes, però també memòria de les societats obreres, memòria d'una cultura de les classes treballadores, de com s'organitzava la gent als pobles, de feines. Per tant, després de quasi bé 4 dècades de feina, la llista no acabaria ara fàcilment.
Doncs per la gent que ens escolta ja tenen clar que a Carrutxa no hi perdeu el temps, per dir-ho d'alguna manera. Segur que us ho passeu molt bé, això segur, però que teniu molta i molta feina. I arriba aquest 2016 i reconeixen la vostra trajectòria, reconeixen el vostre treball i el Conca decideix doncs atorgar-vos el Premi Nacional de Cultura. Com veu rebre la notícia? Ho sabíeu? Us va agafar d'improvist? Com va anar això?
Ens va agafar de sorpresa. Ho vam saber uns dies abans, evidentment, perquè ens van trucar perquè fóssim presents a la roda de premsa, van trucar a la Montsant Fons, que és la nostra presidenta actual, per avisar-la, però doncs ens va agafar absolutament de sorpresa. De fet, nosaltres no estem en aquests moments en cap moment especial ni commemorem res, per tant estàvem amb els nostres programes de recerca pensats per enguany, per l'any que ve, estàvem en plena preparació d'algunes activitats, i evidentment va ser una molt bona notícia, perquè sempre és bo que se't reconegui la feina, i a més és un estímul per continuar treballant, no?
Nosaltres, de veritat, que l'equip del Festa Festa, quan vam rebre la nota de premsa, ens en vam alegrar molt i molt i molt. I parlaves de futur, perquè no pareu. Hi ha algun projecte que ja pugueu dir que fareu, o que això que és molt reservat encara?
No. Mira, en aquests moments estem treballant, com deia abans, el tema del foc continua molt present. Ara estem pensant, col·laborarem i participarem en el simposi sobre foc a la Mediterrània que s'organitza a Vic i que hem acceptat el 2017 organitzar-lo nosaltres, centrat en el tema dels focs hivernals. Per tant, aquesta és una línia de treball que tenim encetada. A nivell més local, de Reus, s'està començant a treballar en un projecte sobre tot el que ha estat el moviment associatiu a la ciutat, que ha estat enorme i, a més, d'una riquesa de continguts excepcional entre mitjans del segle XIX i el present. Per tant, aquesta és una altra línia. Continuem fent coses sobre cançoner popular, sobre literatura oral, sobre folclore, i fent, en aquests moments, molta feina que en podíem dir interna, perquè després de quasi bé 4 dècades de treball, el que també toca és posar molt d'ordre a tots els materials perquè aquests materials puguin ser consultats, siguin accessibles i es pugui continuar treballant. Fa un any i mig vam canviar de local, ara estem en un local que ens ve més, que és més ampli, que està a planta baixa i és més accessible, i un objectiu que tenim ara és que realment sigui un lloc de consulta i un lloc que la gent pugui venir a conèixer els materials o els faci servir.
Doncs escolta'm, Salvador, encomanes molta vitalitat, això ens agrada, perquè vosaltres sou molt vitals també, i res, reiterar la nostra felicitació, i ja sabeu que el Festa Festa és casa vostra, i molt agraïts de que hagueu pogut estar avui atenent la nostra trucada, perquè suposo que aquests dies deuen ser una miqueta de bojos.
Sí, realment hem quedat absolutament aclaparats, no hem perdut el compte, hauríem de fer un exercici de sumar des de senzillament m'agrada al Facebook els missatges de correu electrònic, a les piulades, a la gent que ens ha trucat, vull dir, de mitjans, estem absolutament aclaparats del ressò que ha tingut aquest premi, i per tant, vull dir, estem contents de veure que una mica, doncs, la feina la comparteix i interessa, doncs, a força gent, no?
Doncs res, Salvador, moltes gràcies, gaudiu del premi i endavant amb la tasca.
Gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, reiterem la nostra felicitació a la gent de Carrutxa i ara continuem, ara que toca. Ah sí, sons de la tradició amb en Ramon Vilà. Avui anem de marxa dels armats.
Ves de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilà.
La marxa dels armats de Manresa. A Catalunya, els armats són un element essencial de les processons de Setmana Santa. Formen part d'un cert teatre de carrer. Catalunya va ser romana, com altres llocs de la península Ibèrica i per extensió del vell continent, i els armats representen el poder del que va ser el primer gran imperi del món. Dels armats, en general, cal destacar l'efecte produït pel ritme de les llances en picar a terra, sempre coordinat amb el caminar rítmic i amb el so dels tabals, dels quals a vegades se'n pot prescindir. El so dels armats ve a ser un paisatge sonor que queda ressaltat pel silenci característic de les processons catalanes de Setmana Santa. A Manresa, a més, compten amb l'acompanyament musical d'un grup de flautes travesseres que interpreten una melodia solemne, anònima, que s'assembla a una tonada de xeremies pròpia del segle XVIII. Segons l'historiador manresà Joaquim Serret i Arbós, els armats de Manresa encapçalen, sota el comandament del capità Manaia, la processó dels Dolors. La congregació de Nostra Senyora dels Dolors fou fundada el 12 d'abril de 1704, però no es té notícia de la data de fundació dels armats a Manresa. Escoltem ara aquesta marxa tan característica.
La marxa dels armats de Manresa ha estat la protagonista d'aquests sons de la tradició d'avui d'en Ramon Vilar. I ara tenim un altre col·laborador del programa, senyor Carbó.
Home, ara tenim el Víctor Pàmies, eh? Ara ens n'anem a Vallromanes.
I a més ens anem a Vallromanes per parlar d'una dita que també té molt a veure amb tot això de la Setmana Santa. És que avui estem fent un programa que, escolti, és clavat
també,
això, eh?
Depèn com, també podria ser de Corpus, eh? Perquè això de les atxes, eh? Endavant les atxes.
Però segur que això... Bueno, és igual, escolti-ho i ho aclarirà.
Fes de festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Endavant les atxes. Sense atxes ni destrals. Som-hi, va. Les atxes són els ciris grossos que obrien el pas en determinades processons de Setmana Santa. Primer passaven les atxes i després la resta de la processó. Era l'indicatiu que la processó avançava. talment com quan en la construcció d'un castell les gralles comencen a sonar quan pugen els terços, terços amunt. Ara és un crit d'ànim determinat per emprendre una decisió valenta i decidida. Quan ens donem ànims per emprendre una acció, malgrat les dificultats que s'endevinen. Doncs això, endavant les atxes.
Festa, festa!
Ara toca una mica de música, senyor Carbó, que, bueno, que esclar, vull dir que ara, miri, m'ha fet molta il·lusió això d'anar amb els
Quico Sereno. Un moment.
Què?
Jota espaïda del pas del vent.
Sí.
I això què té a veure amb Setmana Santa?
Ah, home, molt poder no té a veure... No sap què passa, ja l'explicaré, perquè hi ha un criteri, eh? Hi ha un criteri.
Sempre hi ha uns criteris.
Jo he buscat en la base de dades, en l'Access, que no és l'Access, perquè és el FileMaker, perquè jo treballo amb Mac, ja ho sap, eh? I no és propaganda, això, tampoc, eh? Però, jo he buscat...
Això és informació.
Això no és opinió, és informació. Doncs jo he buscat i he vist un lloc que posava marxa de processó. Dic, ostres! Llavors veig, mira, són el Quico Celi, el Noi i el Mut de Ferreries. Ostres! Dic, és d'aquell CD que es cantava i es canta, que van fer el 1994, que és el primer o el segon dels CDs que van fer. Dic, ostres, que xulo! Vaig a veure si poso massa processor. Llavors miro el track que era i veig que el track de sota hi havia Jota Espaïda del Pas del Vent. I dic, aquest m'agrada molt. I dic, va, doncs programarem Jota Espaïda.
El criteri ha sigut, m'agrada molt. Exacte. A veure, és un criteri.
És un tema, un temasso, la Jota Espaïda del Pas del Vent. I vostè ho sap, que jo sempre el poso i que m'agrada molt. I dic, bé, doncs mira, l'he trobat gràcies
A buscar
la marxa de processó, i ja està, que és molt maco, l'altre dia la posem. Però avui...
Sí, però la marxa de processó ha quedat fora, no?
Avui escoltem aquest tema popular arreglat per l'Artur Gaia, amb el grup Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries, que es diu Jota Espaïda del Pas del Vent. Preciós.
Dels aiguats fieros, mare de Déu de la cinta, lliureu-mos dels aiguats fieros, de pedregades barrals, de llops i matriculeros, de pedregades barrades, de llops i matriculeros. Li canto al camí de dalt, per on baixa el vent sa força, li canto al camí de dalt, per on el sol se m'amaga i sent com parla el silenci, per on el sol se m'amaga i sent com parla el silenci. Records de mare estimada, a olor de terra mullada, al mar i escamp d'esperança, i al vespre vol l'alegria, al mar i escamp d'esperança, i al vent vespre vol l'allegria.
Jota Espaïda del Pas del Vent, aquest tema popular arranjat per l'Artur Gaia amb el Cèlio, el Quico, el Cèlio, Baix el Noi, el Mut de Ferreries. Quina preciositat, senyor Garbó, eh?
A mi és un dels temes que sempre del Quico, el Cèlio, són dels que més m'ha agradat. A més, perquè a més utilitza, per exemple, lingüísticament, utilitza l'argot, molt de l'Ebre, per exemple, la gent quan escolta un matriculero, què és un matriculero?
Què és un matriculero?
Un que roba matrícules? No,
no. No, és però matriculero?
Ara no sé si ves ben bé un assaltador de camins, una mena de lladregot de camins i tal, bàndit, o un bàndit que es dedica a robar bestiar. Ara no sé ben bé quin és, però que bona persona, un matriculero no és.
I els aguacieros, també.
Bueno, això
no?
Sí, diu alguna cosa, sí. Queda xup.
Va, vinga, que continuem. Què tenim? Ah, sí, històries de gegants. Mira, que arriba la Berta. Una setmana més contem amb la presència aquí en els micròfons del Festa Festa de la Berta Miró, que com sempre, quan ve, és per explicar-nos alguna història de gegants. Hola Berta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Avui ens quedem a la ciutat comtal, a Barcelona, perquè dins de Barcelona hi ha molts barris i hi ha moltes, moltes parelles de gegants, no és així?
Sí, avui anem cap a la Vila de Gràcia per parlar dels gegants d'aquest barri, que per cert podeu veure bastant sovint cada any per la Festa Major de Gràcia.
Doncs vinga, cap a Gràcia falta gent. Anem a conèixer la història dels gegants de la Vila de Gràcia amb la Berta Miró i el Nico Alonso.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Els gegants de Gràcia representen un parell de burgesos benestants del segle XIX. Porten per noms Pau i Llibertat. Ell, en homenatge al primer alcalde de la Gràcia independent, i ella, com a nom molt arrelat, Àlex Vila. Els noms van ser escollits per les escoles de la vila. Tots dos porten una indumentària pròpia de l'època, ell amb una capa negra i un barret de copa alta a la mà, i ella un vano amb tres lliris blancs, símbol de gràcia, i un pom de flors, estris necessaris per ballar un dels seus balls propis, el gambeto. Aquesta és una dansa tradicional arrelada a Gràcia, que té coreografia d'en Jordi Badal i la colla gegantera. Els primers gegants de què disposa la vila neixen l'any 1982, de la mà de la gracienca Àngels Jutla. Aquests gegants, dels quals se'n conserva la part de l'escultura, estaven fets de forma casolana i no van ser batejats i apadrinats pels gegants de la ciutat fins anys més tard, concretament el 24 de març del 1985. Però no és fins l'any 1987 que es fan uns nous gegants seguint l'estètica dels anteriors, però millor equilibrats i amb una escultura més treballada. Tota la feina va ser feta per la mateixa creadora i són el model que podem veure avui en dia. Tot i així, han tingut múltiples restauracions fetes per la mateixa autora, al taller Sarandaca o a Dolors Sans. A banda del ball esmentat anteriorment, el gambeto, també disposen de més balls que dansen per la Festa Major. Un d'ells és el Toc de Gràcia, on hi ballen els gegants Pau i Llibertat, els gegantons Torradet, Gresca i Pepito Campanar, així com els capgrossos de la colla. A part d'aquest, també en tenen un ball estrenat pel 25è aniversari de la parella, que porta per nom el festeig. Durant la dansa, el gegant intenta festejar amb la Llibertat i en un primer moment el refusa, però finalment acaben ballant els dos plegats. Fa uns anys també van estrenar un nou ball, els Tres Lliris, en referència al símbol de la Vila de Gràcia. L'actual colla gegantera neix a finals del 2010, ja que l'anterior es va retirar per falta de portadors. Els podeu veure ballar per la Festa Major de Gràcia, pels vols del 15 d'agost, per les festes de la Mercè i les de Santa Eulàlia. També els veureu a la seva trobada, que fan els anys parells a primers de maig.
Festa, festa!
I ara, doncs, escolti, lligant-ho tot una miqueta, sap que a partir de demà, la setmana que ve tindrem un programa especial dedicat al mestre Manuel Oltra, que recuperarem un concert que vam fer l'any 2011 i tot plegat i tot això. Doncs, a més, doncs, per què tot això? Doncs, miri, perquè ens ve de gust, perquè ens l'estimàvem molt, perquè ens ha deixat aquest any i perquè l'enyorem molt, però també, doncs, perquè una de les notícies que volem destacar en aquestes unitats escollides és el concert que la Cobla Ciutat de Girona, que m'honoro a dirigir, farà aquest dissabte dia 19, a les 19 hores, a l'Auditori de Girona, a la Sala Petita, en el que hi haurà l'actuació de la Cobla Ciutat de Girona i de la Marta Valero, i que hi haurà, doncs, cançons, o sigui, es tractarà tots els estils de cançons, des del lit fins als coplets, fins a les sardanes cantades, etc. Però que després tota la intervenció de la Marta Valero estarà intercalada entremig per obres i sardanes del mestre Manuel Oltra en homenatge al mestre Oltra. Què li sembla? Què li sembla?
Molt bé, això serà el dissabte 19.
Exacte.
A les 19.
A l'Auditori de Girona. A l'Auditori de Girona, a la Sala Petita. Allà estarem, doncs... Mira, veu, ara deu haver passat alguna cosa.
Aquest mòbil, eh?
Sí.
Perquè el meu no està dintre de l'estudi.
Doncs no, el seu no està dintre de l'estudi, si no el tindríem silenci, perquè és un senyor molt acurat, vostè. Val, doncs aquesta notícia, el concert de la Ciutat de Girona, aquest dissabte dia 19, però a més en tenim d'altres.
Clar, a veure, això serà el 19, però el dia 18 tindrà lloc...
Ja s'ha presentat, bueno, perquè això és avui, exacte, els que ho sentin avui, diguéssim.
La majoria de la gent que ho escolta ja s'ha presentat, sí. Es va presentar en el Saló de Sessions de la Casa de la Vila de Súria,
sí.
A les 8 del vespre es va presentar Les Caramelles de Súria, de Núria Balaguer i Riera, i que és una edició, doncs, que ha tirat endavant l'Ajuntament de Súria.
Una cosa molt interessant també i que val molt la pena desmentar, perquè les publicacions són coses que queden ja per tota la vida, ja, senyor Carbó, ja és una cosa que ja... M'entén el que vull dir? M'entén el que em vinc a referir?
Sí, l'entenc.
Això està molt bé. I després també, ja en parlarem, perquè hi ha presentacions pendents, però ja és pel mes d'abril que tindrem temps. La gent del Català de Dansaires ens presentaran un altre disc d'aquesta col·lecció Música i Músics de l'Espart Català de Dansaires, que en aquest cas el volum 6è està dedicat al Joan Gómez i que està a càrrec del Geni Ginesi, professor de musicologia, i Jordi León, músic i pedagog musical, són els que faran la presentació.
Això serà el 14 d'abril del 2016 a les 8 del vespre a la Sala d'Actes de la Casa dels Entremesos.
En tornarem a parlar. Ara hem de tirar endavant, senyor Carbó, perquè què arriben? Ah, les cançons picants. Avui tornem a la Marta Ibáñez. Escolti, va, som-hi.
Festa, festa!
Cançons picants. Una secció preparada i presentada per Marta Ibáñez.
La del tabaco. Aquesta cançó és força enigmàtica. Al començament, descabdella un seguit de fets de tipus narratiu en el context de mancança de tabac. S'intueix algun afer estrany. La segona estrofa ja entra més en matèria i lliga el tema del tabac, que havíem apuntat a la primera cançó picant d'aquesta sèrie, amb la relació entre una balladora fumadora i el ballador que surt escaldat de la relació. I la darrera estrofa és una mena de calaix de sastre, on al final es posa l'accent en allò que pensem que haurà passat entre una monja i un capellà. Tot plegat es desenvolupa entre segons significats i paraules mig dites. Vosaltres hi acabeu de posar la salsa. Recollida per Jaume Arnella a Cornudella del Montsant, canten Els Tranquils, grup usonenc format per Andreu Coll, Manel Gost, Ramon Manent, que toca el guitarró, la guitarra i fa els arranjaments, en el disc Viu, enregistrat el 2005. Noteu que hi ha tot un seguit de mots populars allunyats dels que s'admeten com a correctes per la normativa lingüística vigent. La del tabaco.
Feia dies que per tot Espanya escassez estranya de tabac hi havia. I així es deia que l'arrendatària de ser milionària desitjos tenia. I aquells que eren fumadors de veres i a les estanqueres clavaven sumanta. I aquells que de pitillos volien deien que en tenien només de 70. Aquell que sap que volia xupar i fer el mac una estona. Després de xupar el cigarro, fer carícies a la dona.
Moltes noies alguns s'acostumen i també ja fumen algun cigarrillo. L'altre dia una noia ballava i ella preguntava si duia pitillos. I em veient que n'era balladora, n'era fumadora i parlava formal. De pitillos no en tinc, però mira, si vols fumar, estira, que en tinc un de dalt. Després que ella va fumar-se'l, quasi va treure les primes. I diu que des d'aquell dia, tot sovint em fumen pipa. Dintre un puro de ral vaig trobar-hi, com dintre un armari, totes ben guardades. Quatre mosques, tres cues de rata, cordons de sabates i ametlles colcades. I a dins una mataquilla, diu que hi van trobar una xiveca, un manat de cabells rossos i un trosset de pinta vella. I a dintre d'un caliqueny, un abrilatge, hi vaig trobar els rosaris d'una monja i el barret d'un capellà. També diu que van trobar-hi el fanal d'un vigilant i una cosa que semblava la trompa de l'elefant. I una cosa que semblava la trompa de l'elefant.
Cançons picants. La del tabaco, amb els tranquils.
Avui al Festa Festa també tenim un secret de l'etnològic. Connectem amb el Museu Etnològic de Barcelona, a la muntanya de Montjuïc. Senyor Gustau Moles, bon dia i bona hora.
Bon dia, senyor Ventura. Aquí estem preparats i una mica endolcits.
Doncs endolcits, endolcits, no sabria veure com, perquè, vaja, el nom aquest de currutacos més aviat sembla un insult o una paraulota.
Doncs sí, senyor, sí, senyor. Ja m'ha fet riure, eh?
Home, doncs a mi no sé si em faria molta gràcia que algú em digués currutaco, però vaja, segur que el que ens explicarà vostè ens aclarirà tot plegat què vol dir això de currutacos. Avui al Festa Festa tenim un nou secret de l'etnològic amb en Gustau Moles.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
Imagino que estarem d'acord en que l'espècie humana necessita que en allò que considera digne de ser festejat, de fer-hi festa, cal acompanyar-ho d'un bon àpat. Si no és així, no és prou festa, no és completa la celebració. I no cal oblidar-se dels postres, dels dolços. En un percentatge considerable, les festes assenyalades al nostre país són lligades amb menjars dolços que s'hi elaboren. D'àmbit local o més ampli, aquest és un patrimoni que també hauríem de recollir als museus d'etnologia, però dona molts problemes de conservació. Fins no fa massa anys, la forma més habitual que es coneixia per conservar determinats dolços era comprar-ne i, com a molt, fer-ne una reproducció en guix, per exemple, o fer fotografies per deixar-ne constància. Qualsevol altra possibilitat de conservació estava condemnada al desastre, doncs tard o d'hora el component orgànic dels aliments es degrada i acaba menjat pels corcs o florit de fongs. Una altra però costosa opció era mantenir els aliments en una temperatura, humitat i estanqueïtat a prova de plagues. Complicat, força complicat. D'exemples de dolços amb festes assenyalades n'hi ha molts. Els més clàssics, si els coneixeu, són els panellets per Tots Sants, els torrons i les neules per Nadal, els tordells de Reis i de Sant Antoni, les coques de llardons per Carnestoltes, la crema de Sant Josep, els bunyols de Quaresma, les mones de Pasqua, la coca de Sant Joan... Tots ells, molt vius encara en el calendari festiu a casa nostra. En altres ocasions festives també tenim oportunitat de gaudir de dolços. Per exemple, els batejos, tot i que ja s'ha perdut força la tradició, hi ha els confits. Ja sabeu, tireu confits que són podrits, tireu avellanes que són torrades, si no en voleu tirar, el nen es morirà. Això cantava a la guitxalla, en sortir els familiars per la porta de l'església després de la cerimònia. Deixant de banda la inconscient crueltat infantil per arribar a obtenir algun confit de la família del nadó, en deien peladilles abans. Pel que fa a dolços, me'n deixo un, expressament, que serà el que avui us explicaré i que té un nom per llogar-ne cadires. Gairebé extingit, o molt en perill d'extinció de les nostres contrades, per Quaresma i coincidint amb Diumenge de Rams, hi tenim els currotacos?
Sí, els currotacos, que tenen nom de qualsevol cosa, menys de menjar dolç.
Ara ve el sant diumenge, el sant diumenge del ram.
Així se'ls anomenava a Barcelona, a Lleida i a Vilanova i la Geltrú, com a mínim. A Cervera i a Caldes de Montbui en deien ninots. A Palafrugell, ninos. Al Rosselló, monjos o monges. A Manresa, garlandes. A Duesaigües, al Camp de Tarragona, sí senyors. A Prats de Lluçanès, papus. Però no s'acaba aquí, eh? Al Vallès els anomenen figuretes. I al Maresme, a Mataró, senyores i senyors. Aquesta varietat de noms l'he trobat ressenyada per Joan Amades i també per Ramon Violant, però igualment en un article de Nicolau Guanyavents a la revista Valors de Mataró de l'any 2005 i en l'article d'una coneguda pastisseria de Gelida en el programa de Festa Major de 2006. Molt bé, però finalment, què són els currotacos? Doncs són unes pastes fetes de farina, ous i sucre que elaboren els pastissers i que s'emmarquen en una diada específica, el diumenge de Rams, adornant les palmes i palmons que després es beneeixen. Oh, així era fins ben entrat al passat segle XX. Tenen formes molt diverses, com figures humanes, animals, el sol, la lluna, galls, papallones, i habitualment es penjaven de les palmes i palmons. Un cop ben picades i beneïdes les palmes, arribava el torn dels nanos, que ràpidament se les menjaven. Al Museu Etnològic de Barcelona conservem una bona quantitat d'aquests currotacos, documentats i recollits per Joan Amades des de les primeries del segle XX. Això sí, van tenir l'encert de fer-ne reproduccions en guix. Però també en conservem de més moderns, comprats a Mataró, que van arribar per una donació al museu als anys 80. I aquests són de debò. Els anem controlant periòdicament i, de moment, no ens cal fer-ne cap reproducció. Però cal estar amatent, tot i que avui encara en fan. Ho hem comprovat i n'hem menjat. I ja entrats en el tema, us vull donar la recepta per si us animeu a fer-ne pels vostres fillols o filloles, si els porteu a beneir les palmes o palmons. Vet aquí els ingredients. 400 grams de farina, 100 grams de llard, 250 grams de sucre, 5 centilitres de llet, 2 ous, pell de mitja llimona ratllada i canyella en pols. I la preparació és la següent. Treballeu el llard amb el sucre i a poc aneu-hi afegint els ous, la ratlladura de llimona i la canyella fins fer una massa cremosa. Afegiu-hi la farina i la llet i continueu treballant fins a aconseguir una pasta compacta però no dura. Deixeu-la reposar 30 minuts. Estireu-la amb el corró a un gruix d'un centímetre. Amb l'ajut de motlles, retalleu trossos de la pasta de diferents formes i feu-hi un forat a un extrem de cada tros. Poseu-los en safates amb un paper de forn per tal de que no se us enganxin, pinteu-los amb ou i enforneu-los a 180 graus uns 20 minuts fins que s'assequin. I bon profit! Ah, no ho digueu a ningú, però també se'n poden fer i menjar encara que no sigui diumenge de Rams, eh? I els que tingueu problemes dentals, suqueu-los en un cafè amb llet, per exemple. Es masteguen millor. I per acabar, una última cosa. Al segle XIX també se'n deia currotaco o petit maître de la persona que es preocupava molt o massa de la moda i de com comportar-se i parlar davant dels altres. El que avui mateix a casa nostra en diríem un pijo, vaja.
Festa, festa!
I fins aquí aquesta edició del Festa Festa, la 2100, aquest número rodó que tant ens agrada, que correspon a aquest divendres 18 de març de 2016, que és la 311 de l'època internàutica i que quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net. Què ha estat avui possible aquest programa gràcies a una sèrie de gent, no?
El Víctor Pàmies, a la Berta Miro, el Gustau Moles, el Ramon Vilar, el Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Esther Estela, la Marta Ibáñez, el Jesús Ventura
i a l'Amadeu Carbó. Tots plegats tornem a seguir amb vosaltres, si ho voleu, la setmana que ve, amb un programa molt especial. Recordarem el mestre Oltra, recordarem la seva obra i farem una mica de concert, però no per això no tindrem una dita o un refrany, o no tindrem també els minuts de l'Aguilar que tenim cada final de mes. Serà un programa especial, ja ho veureu, no us el perdeu. Ara us deixem amb la música del mestre Oltra. Us parlàvem abans d'aquest concert que tindrà lloc a l'Auditori de Girona aquest dissabte, dia 19 de març, doncs ara un tast de les sardanes que s'interpretaran, de les peces que s'interpretaran, en aquest cas sí, una sardana, La Nina i el Gegant, una composició de l'any 1982 del mestre Manuel Oltra, que escoltem en versió de la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida pel mateix mestre Oltra. Fins la setmana que ve, adeu-siau.
Adeu.
Thank you.